començar, em va atrevessat en aquesta experiència que la vaig començar a investigar i, de fet, encara segueixo en un procés d'investigació sobre els processos d'embaràs com a, llegits com a èxit o fracàs capitalista. Però una de les coses que a mi em va anar millor en aquest procés és que vaig entrevistar moltes persones, vaig fer un tuit que vaig dir: ei, si tu has viscut una història d'embaràs o de gestació que consideris fracassada, per què no m'escrius? En 24 hores tenia 60 persones que m'havien escrit. De fet, el vaig haver d'esborrar perquè vaig dir: si li vull donar una continuïtat digna a totes aquestes converses, que m'imagino que no seran, és a dir, no tenen per què ser les més còmodes per les persones, com... I sempre ho dic, no? Com trobar-me amb altres persones que havien viscut experiències, no tenen per què ser la mateixa que la meva, però sí que hi havia una sèrie d'emocions o idees que ens vertebraven igual. És una mica el que em va curar, en el sentit de què bé la comunitat de fracassadis, no? Què bé reconèixer-nos com a persones fracassades i què bé poder deconstruir la idea de què és un procés de gestació i com ha d'anar, perquè per poder dignificar la teva experiència, per poder dignificar el que a tu t'ha passat. I a mi és algo que jo estic visquent ara, no?, amb el tema del fracàs, amb aquesta cosa de que realment jo laboralment vaig anar cap amunt i llavors hi ha un moment que he anat cap avall i aquesta caiguda no para fins que segurament la meva carrera... Jo sempre dic que tot pot ser la vida, però vaja, els meus números no surten. Llavors la meva carrera de moment sembla que se n'està anant a pique. Sempre, no, jo tot el rato estic com fotent aquesta xapa i tal, i sempre penso en la pel·li, aquesta celebració d'aquesta pel·li Dogma, que no sé si la teniu present, que és un dinar familiar en què de cop apareix un dels fills, un dinar familiar a Dinamarca amb molts calés i tal, i de cop apareix un dels fills i es fot a cridar allà enmig de la... Bueno, comença a acusar el pare de violador. A veure, fa molts anys que la vaig veure, potser que estigui una mica diferent això. I el comencen a treure per la porta del darrere i ell torna a entrar i el lliguen i ell torna a entrar, i jo sempre em veig com... És a dir... Crec que està com... Soc la persona pesada del teatre català que no pararà de fer això i la trobaran fora per la porta i tornarà a entrar, i serà aquesta persona que incomoda, no? És a dir, no és còmode el fracàs, no és còmode acuerpar-lo, que en diuen, no és còmode saber que la teva experiència és una experiència de fracàs, no és còmode per tu i no és còmode per les persones en el moment que ho visibilitzes, perquè nosaltres... estem intentant nodrir-nos d'experiències que acabin bé. És a dir, l'emprenedoria tot el dia et diu si tu fas no sé què i no sé quantos acabaràs sent Elon Musk. I no és veritat. I hi ha moltes persones que hem experimentat, que experimentem, que experimentarem el fracàs, i hi ha tot un relat aquí, no? El Jack Harvestam té un llibre que es diu L'arte queer del fracasso, que és com reivindiquem aquests fracassos des de totes aquestes experiències que no són allò que ens han dit que han de ser, i quin món ens expliquen, i quines vides ens expliquen, i com la comunitat de fracassadis ens podem trobar tot i els crips del món. No, això, vull dir que els crips i les persones discapacitades ja porten anys dient-ho, hi ha moltes altres col·lectivitats, doncs com hem de generar aquestes col·lectivitats, no?
A Ser Catalunya, llapis de memòria.
Dimecres conversàvem amb el cardiòleg Ramon Brugada. Pertany a una nissaga de metges. Són tres germans que a través de les seves investigacions han donat nom a una síndrome. És la síndrome Brugada, un trastorn genètic del ritme cardíac que pot causar arrítmies que poden provocar la mort sobtada.
Mollerussa, 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 mon amor. Per tu ploro, mollerussa, i del fons del cor em surt. Si sóc a terra estranya, no t'oblidaré, i amb el temps i una canya potser tornaré a mollerussa, mon amor. Jo he vist la platja de Miami, jo he estat sota el sol a Hawaii, també a Singapur i als mares del sud, a Calcuta i a Bombay. Però ni els gratacels de Manhattan ni els monuments del Partenon m'han fet oblidar un poble català, el més bonic del món.
Mollerussa, mon amor, de la Trinca, però tu no ets pas nascut a Mollerussa.
No, però aquesta és una cançó que a mi em recorda els viatges amb la mare o amb els pares, i hi ha una part de la cançó que diu els prados son verdes, el cielo es azul, no? I les vaques pasturen i ensenyen el cul a Mollerussa, no? I aquesta era la part de la cançó que la mare, quan anaven per qualsevol ciutat o poble, la mare es posava a cantar en el cotxe aquesta part quan veia una vaca. I, per tant, em recorda doncs, els viatges de petit, no?, amb la mare i el pare, doncs, anant, doncs, ja sigui a la Bisbal, o anant a la Cerdanya, o anant a Andorra, que anàvem molt sovint a Andorra, que ens agradava molt anar a Andorra, i, òbviament, allà, quan veia unes vaques, doncs, es posava a cantar això, doncs, a ple pulmó.
Andorra a comprar formatges, o sí, no sé si aquella època, ara ja no és tan econòmic,
que
no?
Que pensàvem que estalviàvem, que compràvem 50 quilos de sucre, i arribàvem a casa, i al cap d'un any encara tenia sucre, i la meitat se l'havien emportat les formigues, no? És que sí. Bé, unes bones èpoques.
Éreu de fer molts viatges amb cotxe, fer moltes excursions de cap de setmana amb la família?
No, poc. Viatjàvem poc. Sí que passàvem els estius, doncs ens havia anat alguna vegada, doncs anàvem algun estiu a Lloret. Sí que a l'estiu, el dimarts, amb la mare, quan jo tenia vacances, ens anàvem a Calella de Palafrugell, perquè la mare era de la Bisbal, anàvem a la Calella de Palafrugell, anàvem allà a la platja.
Els dimarts?
Els dimarts, sí. Els dimarts és una cosa important, perquè el dimarts després dinàvem a la Bisbal a casa dels tius, i després del dimarts arribava el peix a la Bisbal, a la peixeteria de la Bisbal, i la mare anava a comprar el peix.
Sí,
era per això, exactament per això. I per tant, era típic de cada dimarts, això.
A què es dedicaven els teus pares?
El pare era pulletaire, tenia un escorxador, un petit negoci d'escorxador de conills, i la mare era mestressa de casa, també ajudaven a l'escorxador, però sobretot era mestressa de casa.
Per tant, la família no tenia res a veure amb el sector de la medicina.
No, ni amb el sector de la medicina ni amb el sector universitari. De fet, els germans som els primers que vam tenir estudis universitaris. El pare tenia un negoci familiar, la mare mestressa, i no havien pogut estudiar. La mare, òbviament, famílies de postguerra, de la Bisbal, i la mare hauria volgut ser mestra, però no va poder estudiar.
Si us ho havia explicat, això que volia?
Sí, ho havia explicat, perquè una de les mestres de l'escola li havia demanat a l'avi que la deixés estudiar, i l'avi en aquell moment va dir els nens no han pogut estudiar, doncs la noia tampoc.
Ostres.
Aquesta és la realitat, sí.
Que devia ser com una espineta clavada, no? Entenc? O...
Sí, jo crec que sí, perquè una de les coses més clares que sempre ens va inculcar la mare era l'estudiar, era una cosa que tenia ficada entre cella i cella, i extraescolars de francès, d'anglès, en Pere fins i tot d'alemany, era quelcom que ho tenia ficat entre cella i cella, i per ella estudiar era el més important, i havíem d'estudiar sí o sí. I ens ho havia inculcat d'una manera aquella que et sabia greu no posar tot el màxim esforç i no portar una bona nota a casa. Aquesta és una realitat que a mi m'ha... Fins i tot en el moment universitari, a mi aquella sensació de dir, ostres, que no arribi a casa amb una mala nota, sent universitari, sí, sí.
I això va passar en algun moment de la teva carrera, d'arribar a casa amb una nota que potser no era la que haurien esperat a casa o la que tu no hauries esperat?
No, però sí que em va marcar molt, perquè jo, quan vaig tenir 21 anys, vaig patir un càncer que em va portar d'estar 8 mesos a l'hospital, entrant i sortint de l'hospital, estava fent 5è de medicina, i la meva prioritat era que això no es notés en els meus estudis, precisament perquè no volia que a casa tinguessin la sensació, no?, que no hi posava el màxim esforç. Estava, òbviament, els pares estaven patint molt en aquell moment, però,
per mi
la meva prioritat era treure'm els estudis, era aconseguir que aquella malaltia no m'afectés. I això va ser duríssim, òbviament, va ser duríssim a la meva vida, perquè van ser 8-10 mesos molt i molt complicats. Però per mi era una prioritat, ho portava dins, era la prioritat aquella de dir no vull que se'm noti i que no m'afecti els estudis, perquè els pares, o la mare sobretot, no senti que alguna cosa no va bé.
Home, però ho haurien entès, no? Perquè estaves passant per
sí.
Un moment molt complicat, no?
Sí, jo crec que sí. Bé, jo, ja és una de les coses que jo recordo, perquè ara jo tinc bessons de 25 anys, i quan just el dia que jo vaig ingressar a l'hospital, que era un 8 del 8 del 88, per tant ho recordo perfectament, doncs vaig fer la correlació, no?, amb els meus fills. Dic, mira, avui entraria a l'hospital un d'ells amb aquest diagnòstic, no? I jo sóc metge, cardiòleg, format, sé llegir, puc llegir articles mèdics i tot plegat, i només de pensar el fet aquell de veure un dels meus fills afectats per aquesta malaltia, a mi em va generar un problema mental brutal.
Ostres.
Em emociona i tot. i penso com havien de patir els pares.
L'últim que vol veure un pare és el, sí, sí, el seu fill malalt.
No, però esclar, jo com a metge, penso, ostres, jo sé la malaltia, la conec, sé els tractaments, sé el que s'ha de passar, però pares, que en aquell moment, òbviament, no tenien coneixement de res d'aquestes malalties, i penso sovint, no? I penso sovint.
I et puc preguntar si sent... Bueno, t'ho pregunto i tu em contestes si vols o no, eh? Si sent estudiant de medicina, el fet de que et detectin un càncer, tu ja ho intueixes perquè tens més informació doncs, que potser la resta de la població, o no, o...
No, jo recordo, mira, és una imatge que tinc que vaig anar al Güell, que és un centre mèdic a Girona públic, no, que em van visitar i que el metge em va donar un paper que deia neoformació, un paper rosa, i jo vaig anar amb cotxe, tenia 21 anys en aquell moment, anava amb cotxe i anava cap a casa i encara tenia... I me'n recordo aturar-me en el semàfor a Sarrià de Ter, que havíem de girar per anar cap a Banyoles, i és que me'n recordo perfectament, encara tenia el paper a la mà. Tenia el paper a la mà encara, que deia neoformació, i bé, en allà va ser un moment, doncs, de dir, ostres, aquí hi ha alguna cosa, això estàvem parlant de l'agost, havia de marxar a Anglaterra, que me n'anava amb una família a Anglaterra a aprendre anglès, vaig haver de cancel·lar-ho tot, però bé, va ser un temps complicat, vaig tenir la gran sort de tenir... de dintre el grup de cinquè de medicina unes grans amigues que em van donar suport i que em van ajudar en aquells moments era molt i molt complicat perquè òbviament tenia la xicota per dir manera a Besalú, la meva família a Banyoles i em van donar molt de suport doncs, unes amigues que tenia doncs, a la facultat i bé, venien a buscar, ens anàvem a visitar la Sagrada Família intentar treure'm el cap de totes les cabòries. Era complicat, va ser complicat, sobretot per haver-ho de combinar amb l'estudi, esclar.
I clar. D'allò, plenament recuperat?
Sí, completament, sí.
Doncs no deixem de parlar de l'època d'estudiant, tot i que no era ben bé a la universitat.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. Les flames del foc la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany.
Imitarem el sol en braços.
És aquesta nit de Sant Joan de Jaume Sisa, què hi fa aquí?
Bé, aquest és el primer musical que vaig veure a la Bisbal, precisament perquè jo passava els estius, a l'agost, unes dues o tres setmanes, a la Festa Major a la Bisbal, doncs, que coincidia amb el 15 d'agost, més o menys, i va ser el primer gran musical que vaig veure, i jo en Sisa era que segueix sent un dels meus artistes preferits, no? Unes cançons precioses. I bé, em recorda això, em recorda els estius a la Bisbal, em recorda els estius, em recorda les vacances, és que, òbviament, les vacances i vivint a Banyoles, les vacances eren un període doncs, paradisíac, no? Viure a Banyoles i haver de decidir si te'n vas al Club Nadal o te'n vas en bicicleta, o... Esclar, és que és...
Dius el primer musical, entenc que el primer de molts, perquè...
No gaires. No sóc gaire d'anar a grans concerts, ni a grans musicals, ni aquests multitudinaris, aquests, però he vist algun musical, doncs, al Chicago, que vam estar, doncs, tenim l'oportunitat d'estar a Nova York i veure el musical Chicago, i algun d'aquests, però pocs, el Maricel, òbviament, aquest també l'hem vist, no, només faltaria, no? Però vull dir pocs, eh? Jo n'he vist pocs, reconec que n'he vist pocs. El darrer ha estat el Carmina Burana
De la Fura dels Baus.
Aquests.
Vam tenir justament aquí també un del seu director artístic en aquest llapis de memòria. Vas estudiar al Col·legi Mossèn Baldiri Reixac?
Correcte, sí, a la Vila, que se'n diu, sí.
La Vila. I en aquell moment, quan tu estudiaves, els teus germans ja havien decidit que serien metges? Perquè crec que us porteu una diferència...
Sí, es portem 14 anys amb en Pere, 8 amb en Josep. Sí, en Pere ja era. De fet, ja en Pere va marxar a l'estranger, que jo tenia 14 anys. I, per tant, ja era... No és que hagués decidit ser metge, és que ja era cardiòleg. Uh-huh. Per tant, sí, sí, esclar. En Pere va entrar a Medicina amb 22 anys... Ai, perdó, amb 18 anys. Per tant, 4 o 5 anys, va entrar ja a estudiar medicina. Jo tenia 4 o 5 anys.
I això de que tots haguéssiu anat estudiant medicina i al final fins i tot la mateixa especialitat, a què es deu?
Home, jo estic convençut que això es deu a que un ha anat empenyent l'altre. Jo no crec que sigui casualitat. Eh? És veritat que en Pere va començar amb cardiologia i després en Josep el va seguir, i jo me'n vaig anar als Estats Units i vaig fer medicina interna primer, abans de fer l'especialitat, i després l'especialitat vaig comentar amb en Pere i en Josep, dic, m'agradaria fer cardiologia, doncs intentaré fer cardiologia. Però, així com el tema de medicina, jo crec que va ser quelcom que ja ens venia inculcat de casa, perquè la mare ho tenia molt clar, que no... Que havia, que...
La medicina i els idiomes.
Sí, la medicina i els idiomes, ho tenia una mica capficat amb això. L'especialitat no, eh? L'especialitat no... I precisament, doncs, bé, jo crec que va ser casualitat. La meva filla acaba de començar fa una setmana a geriatria.
Ah, sí?
Sí, per tant, sí, sí, mira, està...
Clar, hem parlat dels tres germans, malgrat sou quatre.
Sí, la meva germana, la Dolors, es va morir fa 18 anys. Sí, sí, precisament ara fa 18 anys es va morir d'una mort sobtada.
D'una mort sobtada?
Sí, 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 sí.
Ostres, quines coses de la vida, no?
Sí, sí, és curiós, eh? Sí.
Ella no s'havia dedicat a res de medicina?
No, ella treballava en un banc, treballava a Caixa... Havia treballat a Caixa de Girona, després, bé, primer Banca Catalana, Caixa de Girona, després a la Caixa, i sí, tenia 40 anys, perdó, 50 anys, quan va fer una mort sobtada. Jo en tenia 40, ens portàvem 10 anys.
Però en el seu cas no té res a veure amb la genètica?
No, o... no.
Llapis de memòria.
I dijous conversàvem sobre gènere, igualtat i feminisme amb la Mireia del Pozo, advocada, consultora i conferenciant. L'any passat va rebre el Premi Mundial de la Pau per la Igualtat.
Són els Bonnie M. A on et trasllada aquesta cançó, a tu?
A mi aquesta cançó em trasllada els dissabtes, em trasllada a olor de pa torrat, a olor de cafè, perquè a la meva infància, perquè quan jo era petita... O sigui, aquesta cançó és la meva mare, és el meu pare, és la meva àvia. Els dissabtes eren dies meravellosos a casa meva.
Sí, perquè què fèieu? Aquest pa torrat, entenc.
Clar, o sigui, tu imagina, jo recordo perfectament el fet de despertar-me sentint aquella olor de pa torrat que feia la meva mare, aquell cafè, la meva mare supercafetera, i li agrada el cafè recent fet. I aleshores, el dissabte, a part, el dissabte el meu pare sempre posava música. I aleshores, la música era aquesta. Era, sonava o Bonnie M o ABBA, un dels dos. És l'època, suposo, jo tinc 47 anys. Aleshores, sonaven aquestes cançons, a més unes cançons que cada vegada que les escolto em donen un bon rotllo, allò impressionant, i aleshores, clar, significava que, entre cometes, el bo començava. El fet de poder estar la família junta, el fet de la família per mi és algo molt, molt, molt important, és una de les bases de la meva vida. També és cert, no ens podem enganyar, que he tingut la fortuna de tenir la família que tinc, que això no s'escull. Tu neixes on neixes.
Exacte.
I això realment és algo que determina la vida, com és un tema d'origen, i això va molt amb el que em dedico, no? Amb la diversitat. Aleshores, uau, quina meravella, els dissabtes al matí poder estar amb la meva mare, poder estar amb el meu pare, era i és. El que passa que jo, lògicament, ja no visc allà, eh? Però és amor... És amor, és la més gran estimació. Considero que el més gran que et poden donar els progenitors és precisament l'amor, és l'estimació. Una estimació que t'acompanya tota la vida, i és la felicitat, és el sentir-te sempre acompanyat. Mira, la setmana passada la meva filla petita estava de colònies, i per primera vegada, perquè ella ja fa anys que fa colònies, per primera vegada ella va tenir el sentiment de soledat. uau! I aleshores, que està molt bé també sentir-lo, però hem de diferenciar soledat buscada, soledat desitjada.
De la no volguda, no?
Exacte, que és realment molt diferent. I quan vaig parlar amb ella, perquè em van haver de trucar i tot, i aleshores dic, escolta'm, dic, tu no em sents? Dic, però no em notes a dintre teu? Dic, tu em notes? Perquè em deia, mama, és que la persona que més trobo a faltar és a tu. I dic, i tu no em notes dintre meu? Dic, dintre teu? Dic, tu tanca els ulls. Dic, perquè saps què passa? Dic, que jo, estigui on estigui pel món, dic, us porto a tots dins meu. Et porto a tu, al teu germà, als meus pares, a la meva àvia, al meu marit i tal. Us porto a tots. No em sento sola. Llavors, mira't a dintre. Fes aquest exercici. Llavors, crec, no ho sé, perquè jo no sóc especialista en això, però a mi la meva, una de les sorts més grans que he tingut ha sigut doncs, aquest pare, aquesta mare. Són dos pilars fonamentals. És aquest amor en mayúscules.
Tu ets filla única.
Jo sóc filla única. Uh-huh. Per lo bueno i per lo malo, amb totes les responsabilitats que comporta, o amb totes les atencions que també comporta. Però no ens enganyem moltes vegades a les mares o als pares. Reflectim, sense voler-ho, aquelles, entre cometes, inseguretats o allà on nosaltres no hem arribat, volem que ho facin els nostres fills o filles. És això és algo també que no toca, no? No toca. Però aleshores, la meva mare, el meu pare, doncs sí que sempre he tingut aquesta fortuna com a filla única, perquè podien així o no, això va com va, doncs que sempre m'han acompanyat molt en tot, fins i tot no estan d'acord a vegades, en moltes de les coses, perquè jo comprenc que ser mare o pare meu en alguns moments no té que haver sigut fàcil, o no deu haver estat fàcil.
Per què? Que eres rebel?
Sí,
intensa. Molt.
Mira.
O rebel intensa alhora.
Rebel, sí, molt. Si li preguntéssim ara a la meva mare diria que jo de petita, durant molts anys, o sigui, vaig ser boníssima, perquè jo era molt, molt bona, i tot fabulós. Després, una persona molt simpàtica, arribava als llocs, i perfecta, com avui en dia, però vaig tenir un període de la meva època, lògic i normal, perquè és l'adolescència, i els caps... Mm-hmm. D'una rebeldia molt gran es veu. Només es veu perquè ho diu la meva mare. I aleshores la meva mare diu, sí, però aquesta rebeldia a vegades ha durat un temps i fins i tot ella creu que hi ha hagut moments de rebeldia molt grans. El fet aquest de la intensitat, aviam, puntualitzem, perquè la intensitat durant molt de temps a casa nostra ha estat mal vista. Ha estat com una cosa dolenta cap a les dones, no? Jo absolutament que sóc intensa, molt, però en tot de la meva vida. Per què? Perquè jo la vida la vic intensament. No he vingut aquí a passar i a dir-vos, No, ho tinc claríssim.
A deixar penjada.
He vingut...
O a deixar petjada o ajudar a que els altres els hi vagi millor.
Això sí. O sigui, més que deixar petjada, el meu objectiu mai ha estat aquest. El meu objectiu sempre ha sigut el fet aquest de que el món... Anem a fer un món millor, perquè realment ho crec. Que el món pot ser millor, i l'hem millorat ja molt, i pot seguir millorant. I valors com aquests els veus també a casa, te'ls inculquen a casa. O sigui, jo he pogut fer el que he fet i el que vull, doncs també perquè la meva mare era una persona que treballava, jo sempre ho he vist, això. La meva mare no era una mare que et venia a buscar a les 5 de la tarda al col·le, com venien tota la resta de la classe. No, hi havia una altra nena, l'Anna Veneria i jo, que érem les úniques que no ens venien. No, a més, l'Anna Veneria actualment encara és una de les meves millors amigues. La seva mare, també filla única, o sigui, ella i jo, les nostres mares no venien, venien els divendres a la tarda, i a més arribaven tard. Uau! Clar, dius, ostres. Bé, doncs, a mi també això m'ha fet, per una banda, dir... Jo vull estar al costat dels meus fills matí i tarda, faig uns puzzles que no vegis, perquè ja sabeu que viatjo per tot arreu i estic clar, tot clar, el dia amb que... empreses, clar. Però, aviam, no estic cada dia, no. Però un puzzle que tenia molt clar que s'havia de muntar. O sigui, jo recordo quan el meu fill gran era petit i sortia a les 12 de la guarderia, jo estava a les 12 de la guarderia. Peti? Qui peti? I al principi sobtava, dic, no, jo ho tinc molt clar, el vaig a buscar. Jo, per una altra banda, també és veritat que el fet de veure la meva mare, doncs, una persona treballant en un lloc de responsabilitat i sempre estudiant, perquè jo la idea que tinc de la meva mare és sentada al terra de la saleta de casa, estudiant sempre, doncs, per mi, el fet d'estudiar constantment i al llarg de la vida és habitual.
I és una cosa que tu has adoptat i que has anat fent.
Clar, és que allò que veiem, per això és tan important aquesta primera infància, aquests primers anys, aquest amor, tot allò que tu veus, el ser humà, som esponges, el ser humà ho xuclem, ens agradi o no. Per això també quan passen coses dolentes, no? Com maltractes, per exemple, en una casa, o situacions on la parella no té respecte. Escolti, una parella, per lo que sigui, pot no funcionar, no passa res, forma part de la vida i de l'evolució. Ara, respecte. O sigui, no ens parlem malament, no cal arribar a això. Jo també sempre vaig veure el meu pare una persona amb un respecte total i d'igualtat entre dones i homes. Que les... A mi mai em va dir, no, això no ho pots fer per ser una nena. Però en absolut. I jo molt jove vaig poder anar aquí i allà i em relacionava amb nois. Vull dir, tinc molts amics homes. I és també gràcies a tota aquesta perspectiva del meu pare, no? Una persona doncs de muntanya. Aleshores, això ho tens, i aquesta naturalitat... Això és mama, això és mama.
La següent cançó que forma part d'aquesta tria també ens porta a l'època escolar, però també a la més recent.
Llapis de memòria. Amb Gisela Rodríguez. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all.
Avui que en aquest llapis de memòria estem conversant amb la Mireia del Pozo, que és consultora també experta en gènere, en igualtat, en diversitat. Aquest imàgine de John Lennon, que tu saps tocar el piano.
Exacte, exacte. Aquest imàgine de John Lennon és una, és realment una cançó molt maca, tant a nivell de música, perquè una cosa és la música, que a més és tranquil·la, t'acompanya, és envolvent, i per una altra banda la lletra en si, que és brutal. La lletra realment és una utopia. O jo recordo, doncs, quan vaig començar, a mi, tu deies, saps tocar piano. Sí, sí. Avui fa molts anys que no toco piano, ni toco orga, ni vull tocar res.
A veure, això et va marcar. Això té pinta d'algun trauma... No, no sé si trauma, tampoc.
Bueno, no toco, però... toco moltes coses i moltes tecles i...
Però no la dels instruments musicals.
Exacte. Això, ara no. Ara no. Aleshores, aquesta cançó a mi és veritat, realment m'agrada molt, crec que és un himne. És un himne molt maco. El fet, no, doncs, ja tan... De que no hi hagin fronteres. És que hi ha... És meravellós de per si. De què ens serveixen les fronteres? És posar pals a les rodes. Imagine all the people
living for today. A Ser Catalunya, llapis de memòria.
Fins aquí el Rebobinem. Si us heu quedat amb ganes de més, ja sabeu que podeu recuperar totes les entrevistes a les principals plataformes d'àudio. Ens acomiadem amb el Manel Saiz al control tècnic, l'Amparo Pérez a la producció i la Laura Noel com a estudiant en pràctiques. Que passeu un molt bon cap de setmana.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La Inspección de Trabajo ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por el menosprecio del juez del caso Globo a la propia inspección.